Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, són les 8.
Occident, t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, avui és dimecres 17 de setembre del 2025. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat. Comencem l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El manteniment dels equipaments esportius és el principal repte de Sant Cugat en aquesta matèria. I és que la regidora d'Esports, Núria Escamilla, assegura que vol posar ordre a aquests equipaments. En una entrevista al programa Esport en Marxa de Ràdio Sant Cugat, Escamilla ha assegurat que estan actuant, posant ordre i al dia les instal·lacions esportives municipals. Escamilla ha remarcat que hi ha alguns equipaments que tenen més d'una trentena d'anys i que no s'ha fet el manteniment que tocava. Sobre el parquet del PAF 2, Escamilla assegura que s'està treballant amb una empresa especialitzada en parquet i avança una actuació de vernís i de poliment. Les fonts que no funcionen, situades entre els vestidors, a la Guinardera, es retiraran i l'aigua calenta dels vestidors arribarà ben aviat quan se solucioni un problema mecànic. El MIEM, per altra banda, el mapa d'instal·lacions esportives municipals i el pla estratègic de l'esport es presentaran el 8 d'octubre al Consell Sectorial d'Esports que radiografiarà l'esport de Sant Cugat. És una entrevista que poden recuperar a www.cugat.cat i on Escamilla assegura que és conscient de la falta de manteniment dels equipaments esportius i ha deixat ben clar que s'està actuant i que quan es projectin els nous equipaments aniran acompanyats d'un manteniment futur. Escoltem Núria Escamilla.
Anem a actuar, anem a posar-hi ordre, anem a treballar doncs, perquè quan projectem qualsevol instal·lació al costat vingui acompanyat doncs, d'uns diners de manteniment, perquè realment al final doncs, arribem als 30 anys o més d'algunes instal·lacions i no hem pogut invertir gens.
Després de mesos de treball, per altra banda, i a través d'una empresa externa, l'Ajuntament presentarà, com dèiem, el mapa d'instal·lacions esportives per veure quin és l'estat dels equipaments i les necessitats que té el municipi. A més, també es donarà a conèixer el Pla Estratègic de l'Esport, que és el full de ruta de l'esport municipal. També, com dèiem abans, tot plegat es presentarà el proper 8 d'octubre. Seguim amb més notícies. L'Ajuntament de Sant Cugat vol crear un nou accés als túnels de Vallvidrera des de la rotonda del Xic. La tinenta d'Alcaldia de Mobilitat, Cristina Baraira, ha explicat a Cugat Mèdia que el consistori ja ha parlat amb la Generalitat i Tabasa, la concessionària dels túnels que veuen amb bons ulls la iniciativa. Baraira ha detallat que l'objectiu de la proposta és descongestionar la baixada de la rotonda del Xic a la de l'hipòdrom, que en hores punta queda col·lapsada. Segons les dades recollides pel consistori, un accés directe als túnels de Vallvidrera podria alleugerir el trànsit en aquesta zona. Per aconseguir que aquest projecte avanci, Baraira ha explicat que cal una modificació del planejament urbanístic, un tràmit que, en paraules de Baraira, alenteix molt la proposta. Escoltem la tinenta d'alcaldia.
Pensem que una bona solució seria fer un accés directe des de la rotonda de dalt del Xic, que es pogués connectar directament amb l'entrada dels túnels, perquè tots veiem el carrer, la baixada, doncs, a les hores punta doncs, col·lapsada, i creiem que les dades ens diuen que això podria alleugerir.
Baraira també ha avançat que l'Ajuntament treballa per repensar l'entrada a Sant Cugat des de l'entorn de l'Hospital General, un altre punt que descriu com a conflictiu per l'elevat volum de vehicles que hi accedeixen des de l'autopista. Segons Baraira, es tracta d'una entrada estreta i desendreçada que necessita una actuació per millorar la mobilitat. Després d'aquestes dues notícies, continuem amb més informacions amb caràcter de titulars. Els carrers de Sant Cugat s'ompliran aquest dissabte de descomptes amb la celebració de l'edició d'estiu de la campanya Estocs a Fora, organitzada per Sant Cugat Comerç. Entre les 9 del matí i 8:45 del vespre, una setantena de comerços associats oferiran productes amb descomptes per apropar el comerç local a la ciutadania i dinamitzar els principals eixos comercials de la ciutat. Sant Cugat viurà del 28 de setembre al 3 d'octubre la 19a edició de la Setmana de la Gent Gran, amb l'objectiu de reconèixer el valor de l'envelliment actiu i reflexionar sobre el paper del col·lectiu a la ciutat. La programació de la iniciativa inclou activitats culturals, lúdiques i d'entreteniment, organitzades per la Taula de la Gent Gran. Entre les propostes hi haurà concerts, tallers, caminades populars, teatre i xerrades. Això és tot. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Instagram, a X. També tenim un servei de WhatsApp amb les notícies més destacades del dia i les últimes hores. I, com sempre, a la ràdio, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Bon dia, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dimecres 17 de setembre a Sant Cugat. El manteniment dels equipaments esportius és el principal repte de Sant Cugat en matèria esportiva. Així ho assegura la regidora d'Esports, Núria Escamilla, que diu que vol posar ordre als equipaments municipals. Tot plegat ho ha explicat al programa Esport en Marxa de Cugat Mèdia, on ha remarcat que s'està posant ordre i al dia a les instal·lacions esportives municipals, i ha recordat que hi ha alguns equipaments que tenen més d'una trentena d'anys i que no s'ha fet el manteniment adient que tocava. Escoltem Escamilla.
Anem a actuar, anem a posar-hi ordre, anem a treballar, doncs, perquè quan projectem qualsevol instal·lació al costat vingui acompanyat, doncs, d'uns diners de manteniment, perquè realment al final, doncs, arribem als 30 anys o més d'algunes instal·lacions i no hem pogut invertir gens.
Per altra banda, i després de mesos de treball, a través d'una empresa externa, l'Ajuntament presentarà el mapa d'instal·lacions esportives, el MIEM, per veure quin és l'estat dels equipaments i les necessitats que té el municipi. A més, també es donarà a conèixer el Pla Estratègic de l'Esport, que és el full de ruta de l'esport municipal. Tot plegat es presentarà al Consell Sectorial d'Esports el pròxim 8 d'octubre. I també és notícia que l'Ajuntament de Sant Cugat vol crear un nou accés als túnels de Vallvidrera des de la rotonda del Xic. La tinenta d'alcaldia de Mobilitat, Cristina Paraire, ha explicat que el consistori ja ha parlat amb la Generalitat i Tabasa, la concessionària dels túnels, que veuen amb bons ulls la iniciativa. Paraire ha detallat que l'objectiu de la proposta és descongestionar la baixada de la rotonda del Xic, a la de l'hipòdrom, que en hores punta queda col·lapsada. Segons les dades recollides pel consistori, un accés directe als túnels de Vallvidrera podria alleugerir el trànsit en aquesta zona. Per avançar en el projecte, però, cal una modificació de planejament urbanístic, un tràmit que, segons Paraire, alenteix molt la proposta. En aquest sentit, la responsable de mobilitat ha assegurat que el govern municipal ja està preparant la documentació per instar aquesta modificació urbanística necessària per tirar endavant la iniciativa. I aquest dimecres 17 de setembre us proposem com a activitat la presentació del llibre Emili Rambla, de Roc Milà. La presentació anirà a càrrec de l'autor, Roc Milà, i també de Laura Calçada, escriptora i periodista. Serà a les 7 de la tarda a la llibreria Paideia. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
FM. Ràdio Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària.
Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la Llei de la Dependència. Visita Kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Amb horaris que s'adapten a les teves necessitats. Des de 2 hores al dia. Visita Kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, avui és dimecres 17 de setembre del 2025. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat. Comencem l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El manteniment dels equipaments esportius és el principal repte de Sant Cugat en aquesta matèria. I és que la regidora d'Esports, Núria Escamilla, assegura que vol posar ordre a aquests equipaments. En una entrevista al programa Esport en Marxa de Ràdio Sant Cugat, Escamilla ha assegurat que estan actuant, posant ordre i al dia les instal·lacions esportives municipals. Escamilla ha remarcat que hi ha alguns equipaments que tenen més d'una trentena d'anys i que no s'ha fet el manteniment que tocava. Sobre el parquet del PAF 2, Escamilla assegura que s'està treballant amb una empresa especialitzada en parquet i avança una actuació de vernís i de poliment. Les fonts que no funcionen, situades entre els vestidors, a la Guinardera, es retiraran i l'aigua calenta dels vestidors arribarà ben aviat quan se solucioni un problema mecànic. El MIEM, per altra banda, el mapa d'instal·lacions esportives municipals i el pla estratègic de l'esport es presentaran el 8 d'octubre al Consell Sectorial d'Esports que radiografiarà l'esport de Sant Cugat. És una entrevista que poden recuperar a www.cugat.cat i on Escamilla assegura que és conscient de la falta de manteniment dels equipaments esportius i ha deixat ben clar que s'està actuant i que quan es projectin els nous equipaments aniran acompanyats d'un manteniment futur. Escoltem Núria Escamilla.
Anem a actuar, anem a posar-hi ordre, anem a treballar, doncs, perquè quan projectem qualsevol instal·lació al costat vingui acompanyat doncs, d'uns diners de manteniment, perquè realment al final doncs, arribem als 30 anys o més d'algunes instal·lacions i no hem pogut invertir gens.
Després de mesos de treball, per altra banda, i a través d'una empresa externa, l'Ajuntament presentarà, com dèiem, el mapa d'instal·lacions esportives per veure quin és l'estat dels equipaments i les necessitats que té el municipi. A més, també es donarà a conèixer el Pla Estratègic de l'Esport, que és el full de ruta de l'esport municipal. També, com dèiem abans, tot plegat es presentarà el proper 8 d'octubre. Seguim amb més notícies. L'Ajuntament de Sant Cugat vol crear un nou accés als túnels de Vallvidrera des de la rotonda del Xic. La tinenta d'alcaldia de Mobilitat, Cristina Baraire, ha explicat a Cugat Mèdia que el consistori ja ha parlat amb la Generalitat i Tabasa, la concessionària dels túnels que veuen amb bons ulls la iniciativa. Baraire ha detallat que l'objectiu de la proposta és descongestionar la baixada de la rotonda del Xic a la de l'Hipòdrom, que en hores punta queda col·lapsada. Segons les dades recollides pel consistori, un accés directe als túnels de Vallvidrera podria alleugerir el trànsit en aquesta zona. Per aconseguir que el projecte, que aquest projecte avanci, Baraire ha explicat que cal una modificació del planejament urbanístic, un tràmit que, en paraules de Baraire, alenteix molt la proposta. Escoltem la tinenta d'alcaldia.
Pensem que una bona solució seria fer un accés directe des de la rotonda de dalt del Xic, que es pogués connectar directament amb l'entrada dels túnels, perquè tots veiem el carrer, la baixada, doncs, a les hores punta, doncs, col·lapsada, i creiem que les dades ens diuen que això podria alleugerir.
Baraire també ha avançat que l'Ajuntament treballa per repensar l'entrada a Sant Cugat des de l'entorn de l'Hospital General, un altre punt que descriu com a conflictiu per l'elevat volum de vehicles que hi accedeixen des de l'autopista. Segons Baraire, es tracta d'una entrada estreta i desendreçada que necessita una actuació per millorar la mobilitat. Després d'aquestes dues notícies, continuem amb més informacions amb caràcter de titulars. Els carrers de Sant Cugat s'ompliran aquest dissabte de descomptes amb la celebració de l'edició d'estiu de la campanya Estocs a Fora, organitzada per Sant Cugat Comerç. Entre les 9 del matí i 9:15 del vespre, una setantena de comerços associats oferiran productes amb descomptes per apropar el comerç local a la ciutadania i dinamitzar els principals eixos comercials de la ciutat. Sant Cugat viurà del 28 de setembre al 3 d'octubre la 19a edició de la Setmana de la Gent Gran, amb l'objectiu de reconèixer el valor de l'envelliment actiu i reflexionar sobre el paper del col·lectiu a la ciutat. La programació de la iniciativa inclou activitats culturals, lúdiques i d'entreteniment, organitzades per la Taula de la Gent Gran. Entre les propostes hi haurà concerts, tallers, caminades populars, teatre i xerrades. Això és tot. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Instagram, a X. També tenim un servei de WhatsApp amb les notícies més destacades del dia i les últimes hores. I, com sempre, a la ràdio, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Bon dia, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dimecres 17 de setembre a Sant Cugat. El manteniment dels equipaments esportius és el principal repte de Sant Cugat en matèria esportiva. Així ho assegura la regidora d'Esports, Núria Escamilla, que diu que vol posar ordre als equipaments municipals. Tot plegat ho ha explicat el programa Esport en Marxa de Cugat Mèdia, on ha remarcat que s'està posant ordre i al dia a les instal·lacions esportives municipals, i ha recordat que hi ha alguns equipaments que tenen més d'una trentena d'anys i que no s'ha fet el manteniment adient que tocava. Escoltem Escamilla.
Anem a actuar, anem a posar-hi ordre, anem a treballar, doncs, perquè quan projectem qualsevol instal·lació al costat vingui acompanyat, doncs, d'uns diners de manteniment, perquè realment al final, doncs, arribem als 30 anys o més d'algunes instal·lacions i no hem pogut invertir gens.
Per altra banda, i després de mesos de treball, a través d'una empresa externa, l'Ajuntament presentarà el mapa d'instal·lacions esportives, el MIEM, per veure quin és l'estat dels equipaments i les necessitats que té el municipi. A més, també es donarà a conèixer el Pla Estratègic de l'Esport, que és el full de ruta de l'esport municipal. Tot plegat es presentarà al Consell Sectorial d'Esports el pròxim 8 d'octubre. I també és notícia que l'Ajuntament de Sant Cugat vol crear un nou accés als túnels de Vallvidrera des de la rotonda del Xic. La tinenta d'alcaldia de Mobilitat, Cristina Paraire, ha explicat que el consistori ja ha parlat amb la Generalitat i Tabasa, la concessionària dels túnels, que veuen amb bons ulls la iniciativa. Paraire ha detallat que l'objectiu de la proposta és descongestionar la baixada de la rotonda del Xic, a la de l'hipòdrom, que en hores punta queda col·lapsada. Segons les dades recollides pel consistori, un accés directe als túnels de Vallvidrera podria alleugerir el trànsit en aquesta zona. Per avançar en el projecte, però, cal una modificació de planejament urbanístic, un tràmit que, segons Paraire, alenteix molt la proposta. En aquest sentit, la responsable de mobilitat ha assegurat que el govern municipal ja està preparant la documentació per instar aquesta modificació urbanística necessària per tirar endavant la iniciativa. I aquest dimecres 17 de setembre us proposem com a activitat la presentació del llibre Emili Rambla, de Roc Milà. La presentació anirà a càrrec de l'autor, Roc Milà, i també de Laura Calçada, escriptora i periodista. Serà a les 7 de la tarda a la llibreria Paideia. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Ets un man of faith, if it's him, get that swing. Ets un man of faith, all you gotta do is sing. Doo-bop, 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 doo-bop. It'll make no difference if it's sweet or home. Just give that rhythm to everything you've got. Oh, it don't mean a thing, all you gotta do is sing. Doo-bop, 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 doo-bop,
do up, 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 do up.
Música a Ràdio Sant Cugat.
In my 30s. Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Tinc un núvol dins del cap que no em deixa veure més enllà dels contes que explicàvem de petits. I eren els més divertits. I a la nit, quan tothom dorm, jo intento desxifrar tots els enigmes que s'amaguen a la meva ment. I és el meu millor moment. I el meu cosí ja m'ho diu, tu es pot sonar. I jo li dic, ja veuràs, tu ja veuràs. Quan tinguis la meva edat, ja m'entendràs. I em culparàs. Tinc un núvol dins del cap. Quan plou sense parar, no hi ha refugi on em pugui amagar. Vull pensar, però no tinc clar.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que la comunitat internacional redobla la pressió sobre Israel. La Comissió Europea presentarà avui el pla per suspendre parcialment l'acord comercial amb el govern de Benjamin Netanyahu l'endemà que l'ONU hagi conclòs que les tropes israelianes, que han intensificat en les darreres hores la incursió militar, estan cometent un genocidi a Gaza. Les Nacions Unides alerten obertament que la repressió d'Israel busca l'eliminació i substitució de la població palestina de les seves terres. És per això que reclama a la resta de països que imposin sancions i embargaments d'armes contra el país. I tot plegat mentre el govern de Pedro Sánchez ha instat els organismes internacionals a vetar la participació d'Israel en competicions esportives i Espanya ja ha anunciat que no anirà a Eurovisió si hi participa el país hebreu. N'ha parlat fa pocs minuts en declaracions al Notícies en xarxa la consellera al Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Espanyola a proposta de Sumar, Marta Ribas.
Evidentment el que nosaltres esperem és que no... és participar a Eurovisió. És que realment Israel, la televisió pública d'Israel, no hi participi en el certamen d'Eurovisió de l'any vinent. És que hi hagi una reacció perquè, bueno, perquè tot això es mogui d'alguna manera i, evidentment, si pot ser que Can, que és la televisió pública d'Israel, es retiri del certamen d'Eurovisió per l'any vinent com a mínim.
Declaració conjunta del govern i els principals sindicats i patronals a favor del finançament singular per a Catalunya. El text signat insisteix en la necessitat de reforma fiscal i l'assumpció de competències en la recaptació de l'IRPF. Els cinc acusats de la coneguda com a manada de Castelldefels han arribat a un pacte per rebaixar les penes. Tots ells han reconegut haver violat tres noies la primavera del 2021 a canvi d'una significativa reducció de la condemna que arriba a un màxim de 8 anys i mig i 100.000 euros d'indemnització. La Generalitat ha multat amb 138.000 euros a tres empreses per l'accident mortal a Pimorent, al Pirineu francès, d'un autocar procedent de l'Hospitalet de Llobregat l'1 de desembre de l'any passat. Tres passatgeres van perdre la vida i desenes de persones van resultar ferides. La investigació conclou que es van cometre una seixantena de presumptes incompliments. La nova llei del taxi preveu eliminar progressivament les VTC de Barcelona. Actualment a la capital catalana hi operen prop d'un miler de llicències d'aquest servei de vehicles de transport amb conductor amb reserva prèvia. Els taxistes hauran d'aprendre català i certificar que disposen del certificat B1. De seguida anirem en directe fins a la parada de taxis de l'estació de Sants de Barcelona per parlar-ne. En esports, el Barça viatjarà avui cap a Newcastle, on demà debutarà a la Lliga de Campions. Aquest matí Hansi Flick donarà la llista de convocats amb gran probabilitat sense Lamine Yamal, que continua al marge del grup. Per contra, la novetat serà Frenkie de Jong. I en cultura, avui arrenca la 37a edició del Mercat de Música Viva de Vic, en total més de 70 propostes per al públic i els professionals que faran vibrar la capital d'Osona fins diumenge.
Notícies en xarxa, edició matí.
La comunitat internacional estreny encara més el setge sobre Israel mentre l'exèrcit hebreu intensifica l'ofensiva terrestre sobre Gaza. La Comissió Europea presentarà avui el seu pla per suspendre de manera parcial l'acord comercial amb el govern de Benjamin Netanyahu. Ho farà després que l'ONU hagi conclòs que les autoritats israelianes i les forces de seguretat estan cometent un genocidi contra els palestins. En un document publicat en les darreres hores, les Nacions Unides assenyalen que els atemptats de Hamas del 7 d'octubre del 2023 no són un fet aïllat, sinó que venien precedits de dècades d'ocupació il·legal i repressió sota una ideologia que persegueix l'eliminació de la població palestina de les seves terres i la seva substitució. Per tot plegat, l'organisme internacional exigeix a Israel que accepti un alto el foc permanent i a la resta de països que imposin sancions i embargaments d'armes contra el país per aturar el genocidi. Navi Pillay és directora de la Comissió Internacional Independent d'Investigació de les Nacions Unides sobre els territoris palestins ocupats.
L'objectiu del govern israelià és ben clar. Mentre continuem presenciant la destrucció de Gaza a les nostres pantalles de televisió i als nostres diaris en temps real. Aquests atacs van formar part d'un assalt generalitzat i implacable contra el poble palestí en què les forces israelianes han comès crims de guerra, incloent-hi atacs dirigits contra civils.
El clam internacional ressona, com deia, mentre les tropes d'Israel estan intensificant la invasió a la ciutat de Gaza, una operació per l'ocupació que el govern de Benjamin Netanyahu ja ha advertit que durarà mesos amb l'objectiu d'aconseguir la destrucció total, segons paraules textuals del portaveu de l'exèrcit israelià, Efi Defrin. Més de mig milió de persones malviuen i pateixen fam en una zona on només durant els bombardejos d'ahir han perdut la vida fins a 75 palestins, segons els responsables sanitaris de Gaza. El govern de Pedro Sánchez insta als organismes internacionals a vetar la participació d'Israel en competicions esportives com s'ha fet amb Rússia en relació amb la invasió a Ucraïna. De tota manera, la Moncloa dona per fet que el Tour 2026 sortirà de Barcelona. Ens ho explica la nostra companya Carina Vallvet.
Per al govern de Pedro Sánchez, el clam popular dels manifestants a la Vuelta Ciclista contra el genocidi d'Israel a la Franja de Gaza ha de fer reaccionar, diuen, els organismes internacionals perquè vetin la participació del país jueu a totes les competicions esportives, com ara, per exemple, el Mundial de Futbol o el Tour de França que ha de partir de Barcelona l'any vinent. Escoltem Pilar Alegría, portaveu de l'executiu espanyol.
La pantalla en la que estamos hoy es en instar especialmente a los organismos internacionales, a las federaciones internacionales, a que adopten una decisión. Y la decisión es si se continúa dando normalidad a la participación de un país que está cometiendo una masacre y un genocidio, o sin embargo se opta por adoptar una decisión similar a la que se tomó en el año 2022 con respecto a Rusia ante la invasión de Ucrania.
A tot això, el govern espanyol preveu també poder aprovar el més aviat possible el decret llei per l'embargament d'armes a Israel, que es preveia aprovar en aquest Consell de Ministres. I ha titllat de mala fe el fet que el Partit Popular no hagi condemnat el genocidi d'Israel a Palestina.
El Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola ha decidit que l'ENS no participarà al Festival d'Eurovisió si també hi concursa Israel. Han votat a favor de no participar els representants dels partits que van donar suport a la investidura de Sánchez, excepte Junts, que s'ha abstingut. En contra, han votat els representants del Partit Popular. Televisió Espanyola s'assuma així a la decisió de Països Baixos, Irlanda, Eslovènia i Islàndia, que van anunciar que no compartiran escenari amb Israel. N'ha parlat fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa la consellera al Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Espanyola a proposta de Sumar, Marta Ribas.
Bueno, doncs, evidentment, el que nosaltres esperem és que no... és participar a Eurovisió. És que realment Israel, la televisió pública d'Israel, no hi participi en el certamen d'Eurovisió de l'any vinent. És que hi hagi una reacció per part de la direcció de la Unió de la UER, perquè, que és qui organitza Eurovisió, perquè tot això es mogui d'alguna manera, i evidentment si pot ser que Can, que és la televisió pública d'Israel, es retiri del certamen d'Eurovisió per l'any vinent, com a mínim.
El govern i els principals sindicats i patronals han signat una declaració conjunta a favor del finançament singular. El text, subscrit per UGT, Comissions Obreres, PIMEC i Foment del Treball, expressa el seu suport als acords que impulsen la reforma del sistema de finançament i l'assumpció de competències de l'IRPF. A més, s'aposta per un model més clar, transparent i respectuós amb els principis de solidaritat i ordinalitat. El president Salvador Illa ha agraït aquest suport i ha apel·lat a ser persistents davant d'un camí que ha recordat que no serà fàcil.
Vull dir també que no serà, ni és, està sent ni fàcil ni ràpid, però és una tasca de suficient rellevància com perquè ens la prenguem molt seriosament i siguem tenaços i persistents en aconseguir-la. No ens deixarem dur ni pels que pretenen confrontar territoris, ni pels que practiquen egoisme fiscal o bloqueig institucional. Intentarem aportar rigor, serenitat i solucions perquè la raó sempre s'acaba imposant al soroll.
Els cinc acusats de la coneguda com a manada de Castelldefels han arribat a un pacte per rebaixar les penes. Tots ells han reconegut haver violat tres noies la primavera del 2021 a canvi d'una significativa reducció de la condemna, de manera que el judici, que arrencava aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona, ha quedat resolt. Les penes van des dels gairebé 4 anys fins als 8 i mig. Inicialment, la Fiscalia demanava de 28 a 53 anys de presó per als acusats. Han estat condemnats per agressió sexual i pertinença a organització criminal. A més, hauran de pagar uns 100.000 euros d'indemnització en total, menys de la meitat del que demanava la Fiscalia. Dos dels acusats expressaven el seu penediment davant del jutge.
Solo quiero añadir que lo siento mucho por las molestias que podía ocasionar a todo el mundo. Y por eso mi familia y yo hemos hecho un gran esfuerzo y muy importante para reunir el dinero, porque así al menos he podido reparar algo del daño que he podido causar a todo el mundo. Y ya está.
Quiero mostrar mi más absoluto y total arrepentimiento y pedir perdón a las víctimas de corazón.
La Generalitat ha multat amb 138.000 euros a tres empreses per l'accident mortal a Pimorent, al Pirineu francès, d'un autocar procedent de l'Hospitalet de Llobregat l'1 de desembre de l'any passat. Tres passatgeres van perdre la vida i desenes de persones van resultar ferides en el sinistre durant una excursió a Andorra, quan el vehicle va topar contra un mur per una avaria als frens quan feia poca estona que havia començat el trajecte de tornada. El govern atribueix una seixantena de presumptes incompliments a tres companyies d'autocars. El viatge es va promocionar amb ofertes de bitllets extremadament barats per només 27 euros. El sector del taxi guanya la batalla i la nova llei preveu eliminar de manera progressiva els VTC a Barcelona. Actualment, a la capital catalana i la seva àrea metropolitana hi ha més de 10.000 llicències de taxi i gairebé 1.000 de VTCs urbans. Amb la nova llei, les VTCs aniran desapareixent a mesura que caduquin les seves llicències. Els taxistes, a més, hauran d'aprendre català i certificar que tenen a les seves mans el B1. A la parada de taxis de l'estació de Sants de Barcelona hi tenim els nostres companys Lluís Sánchez i Anna Ruiz. Anna, bon dia.
Bon dia, Thais. Som al costat d'un col·lectiu, el dels taxistes, molt procliu a expressar les seves opinions, mostrar una actitud beligerant en la defensa dels seus interessos. No tenen cap mena de problema a col·lapsar la ciutat si així és diferent, si així és necessari, però aquest equip de notícies en xarxa no ha tingut gaire sort aquest matí i ens ha estat impossible poder copsar les opinions dels taxistes en aquesta parada al costat de l'estació de Sants per saber què en pensen pensen de la nova llei en tramitació, la nova llei del taxi que entrarà al Parlament la setmana vinent. Alguns directament no han volgut parlar a càmera i altres amagaven el vehicle en el moment que l'equip de notícies en xarxa s'apropava per copsar aquestes opinions. Actitud prudent que contrasta amb la satisfacció i eufòria que de ben segur viu internament el sector del taxi davant una llei que d'alguna manera fa compliment a totes les seves demandes. De fet, aquesta llei eliminarà de manera progressiva la presència dels VTC a Barcelona i la seva àrea metropolitana perquè no se'ls renovarà la llicència. Un cop caduquin d'aquesta manera, els taxistes seran d'alguna manera amos i senyores de la ciutat de Barcelona, s'asseguren la mobilitat a la capital catalana i també preserven la joia de la corona, l'aeroport del Prat, en el qual no disputaran competència, no tindran la competència de les VTC. Què passarà amb les VTC? Doncs que mantindran la llicència aquelles que tinguin la llicència interurbana i d'alguna manera es regularà el seu ús a través d'una nova categoria que atorgarà i relegarà les VTC al transport per cerimònies, events socials, per exemple, casaments, bautismes o comunions, sempre sota demanda de dues hores d'antelació per part de l'usuari. Per tant, Taís, satisfacció prudent, amagada, almenys per part dels taxistes que hem consultat aquí al costat de Sants Estació, que no han volgut expressar cap alegria ni satisfacció per una llei que, diem, insistim, entrarà al Parlament la setmana vinent, que regula i afiança i consolida moltes de les seves demandes, sí que relega a les VTC de manera progressiva. Les VTC, això sí, tindran un permís especial quan la ciutat els necessiti durant el Mobile Congress. Pràcticament serà aquesta una de les seves sortides professionals. Els taxistes d'aquesta manera guanyen la partida, tindran una llei que s'ajusta molt a les seves demandes, això sí, amb algunes contrapartides. Per exemple, no podran cancel·lar o negar-se a fer recorreguts curts, tot i que no els hi surti a compte, i hauran de certificar que saben català a través del B1.
Anna Ruiz, companys de la xarxa, gràcies per aquesta connexió en directe des de l'estació de Sants de Barcelona. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Actualitat local.
La Fundació Bofill reclama una inversió de 27 milions d'euros anuals perquè els alumnes catalans millorin la comprensió lectora. Proposa mesures com la concreció del currículum i un acompanyament intensiu al professorat. Aquestes iniciatives permetrien situar Catalunya d'aquí a 6 anys per sobre de la mitjana europea en proves on des de fa dècades, dues dècades, de fet, no obté bons resultats. En té més detalls la nostra companya Esther Minguell.
Mesures d'aquest pla que proposa la Bofill hi ha l'acompanyament i la formació als mestres i professors per aplicar pràctiques per la millora de la comprensió lectora. També proposa actualitzar el sistema d'avaluació que, més que classificar, permeti detectar les mancances dels alumnes i actuar en aquelles qüestions. I destaca també la concreció dels currículums des d'infantil a secundària, però en especial a les primeres etapes. Ho explica Anna Llaurador, que és doctora en lingüística i autora de l'informe.
El que volem és garantir que el conjunt de l'alumnat farà una entrada en el procés d'aprenentatge lector correcte, perquè si no ens trobem amb el que tenim ara, que són normalment els docents a partir de 5è, 6è de primària, sobretot en amunt, que què tenen? 25 alumnes, en el millor dels casos, 25 problemes. Val? Per què? Perquè es generen les dificultats abans.
Aquest pla proposa també potenciar les biblioteques escolars i incrementar les oportunitats lectores fora de l'escola, amb plans de foment de la lectura a les famílies o en altres espais comunitaris.
Moment de repassar l'actualitat esportiva aquí al Notícies en xarxa. Cristina Álvarez, bon dia. El Barça es prepara per al debut a la Lliga de Campions.
Sí, l'equip viatjarà avui mateix cap a Newcastle, on demà debutarà en aquesta edició de la màxima competició continental contra l'equip anglès. Aquest mateix matí, Hansi Flick donarà la llista de convocats, molt probablement sense Lamine Yamal, que ahir tampoc es va poder exercitar amb el grup. Per contra, la novetat a la convocatòria serà Frenkie de Jong. L'equip farà aquesta tarda l'últim entrenament abans del partit a St. James's Park, on demà s'estrenarà a la competició continental. D'altra banda, el club ha fet oficial que el proper partit de Lliga, diumenge a les 9 davant el Getafe, es jugarà novament a l'estadi Johan Cruyff. Aquest matí a les 10 s'obrirà el torn per presentar les sol·licituds de les entrades. Com ja va passar contra el València, el club distribuirà entre els socis un total de 4.000 entrades de pagament. El Girona ha presentat oficialment a Zedine Unahi, que ja va debutar diumenge al camp del Celta. El migcampista marroquí ha arribat traspassat per l'Olympique de Marsella, tot i que el curs passat havia jugat al Panathinaikos grec. Amb 25 anys arriba amb l'objectiu de contribuir en el joc ofensiu dels de Mitchell.
C'était dès le départ, j'ai eu le call avec le directeur sportif. J'ai parlé avec le coach et voilà, je sais que voilà, c'est un club.
Des del principi ho vaig comentar amb l'entrenador i el director esportiu. Sabia que aquí podria progressar i jugar al màxim nivell. Per tant, la decisió no ha estat molt complicada. Sí que és cert que s'han interessat molts clubs, però Girona és com sentir-me a casa, com una família. La tria ha estat relativament fàcil. Estic encantat de formar part d'aquest projecte.
Et le choix, il était vite fait et voilà, je suis très très content de faire partie de ce projet.
Avui arrenca a Tarragona la Lliga Catalana de Bàsquet ACB. El Baxi Manresa debutarà contra el Jaiopos Lleida a 7:15. L'equip del Bages confia en fer un bon paper després d'un estiu molt complicat per la marxa de 8 jugadors i de figures clau com el director esportiu. La informació és de Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
El Baxi vol tornar a ser protagonista de la Lliga Catalana, una competició que serveix de gran aparador just abans de l'inici de la Lliga Endesa.
¿Qué es el primer trabajo? Convencer y explicar a los jugadores nuevos que es Cataluña y que es la Lliga Catalana, lo que entre todos lo hemos conseguido. Es un torneo amistoso, no, es una competición oficial. Pues vamos a jugar lo mejor posible dentro de cómo estamos, pero entendiendo que es una competición importante para nosotros.
Després d'un estiu complicat amb la marxa del director esportiu, el preparador físic i de 8 jugadors, Dani Pérez, Àlex Reyes o Retino Basoan tenen el repte de cohesionar l'equip.
Per sort o per desgràcia, no, jo crec que a Manresa acostuma a passar, no, això de que es realitzin tants canvis, no, durant l'estiu, però bueno, amb il·lusió, no, amb ganes, jo crec que l'equip està treballant bé. Estem encara en una fase molt inicial, no? Molt de construcció.
Pel que fa a la Lliga Catalana, el Baxi està enquadrat al grup 1, juntament amb el Bàsquet Girona i el Jaiopos Lleida. Només el primer classificat accedirà a la final.
El rival del Manresa, el Jaiopos Lleida, afronta la competició com una oportunitat per seguir posant a punt els mecanismes treballats de cara al debut a l'ACB. Els de Gerard Encuentra arriben amb tota la plantilla disponible. El tècnic explica quins són els objectius que s'han marcat per a la cita.
Necessita de molta cooperació, sobretot defensiva i també ofensiva, perquè hi ha molts sistemes i cada